temps per a la tertúlia esportiva en companyia de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bé, disposats a parlar de futbol, que és el que toca?
Home, és el que hi ha.
Sí? No n'hi ha molt aquesta setmana.
Ei, però... ja, quina llàstima, no hi ha jornada. Però, vaja, ens haurem de conformar amb els partits de selecció, classificatoris sí. pel pròxim Mundial. I, si us sembla, podem començar fent un repàs, donat que avui ja fa un any de la mort de Johan Cruyff i se n'està parlant del llegat, d'allò que ens ha quedat de la seva filosofia, de la seva manera d'entendre el futbol i de la continuïtat que encara té.
És que el llegat de Cruyff ja no és un llegat només del Barça, sinó és un llegat al futbol. Vull dir, va canviar la forma de veure el futbol. Ja com a jugador ell va mostrar el que volia i després com a entrenador va revolucionar totalment, va fer algo nou. No inicialment ell, sinó seguint a Michels i seguint de Jotres, vull dir que va ser mica el seu mestre. Vull dir que ja venia d'una escola que ell ha sigut el que... L'altre va ser el que va posar les bases i ell va ser el que va desenvolupar-ho, per dir-ho d'alguna forma.
Exacte.
I que van revolucionar el futbol, que el Barça ho ha adoptat, l'Ajax ho ha adoptat, la selecció holandesa l'ha adoptat, el Del Bosque ho va adoptar, vull dir, una sèrie de gent, i tots els que ho han adoptat han tingut èxit. O sigui que algú bo deu tindre, no?, del que va fer.
Sí, el que passa que també va acompanyat segons els jugadors que tinguis.
Home, clar, evidentment,
si el Del Bosque el va utilitzar,
això sempre, perquè tenia
la base del Barça.
Exacte.
Tenia 8 jugadors del Barça i esclar, vull dir,
això és evident.
Era fàcil aprofitar la feina que ja s'havia fet.
Això és evident, però els jugadors també els busques tu. Busques tu els jugadors per poder fer el que vols. No és que els jugadors et vinguin.
El fumut és que ara volen utilitzar el llegat del Cruyff, el joc del Cruyff i el joc del Barça, de l'ADN Barça, amb jugadors que no tenen aquest ADN, ni el tindran mai, ni saben adoptar aquesta postura. Mm. Llavors estic parlant de l'Art de Duran, per exemple, o de l'André Gómez, o són jugadors que no m'ha matat aquest
que és
tema.
És una polèmica, es dona perquè, a veure, el Barça es nutreix bàsicament de la cantera. Les canteres són cicles.
Sí, sí.
Cicles. Hi ha moments que surten gent bona, com ha passat, amb 2-3 tongades de gent molt bona, i hi ha moments que no surten gent. Llavors, l'equip l'has de compensar d'alguna altra forma. Llavors, clar, trobar les peces idònies per fer el mateix que vols fer des de baix és molt difícil.
Per això et dic de que...
I ara Barça, amb la cantera, hem de dir que està en un cicle d'aquests que no és bo.
No, però
que no està donant
aquest cercle tornarà a donar els seus
fruits. Tornarà a donar, potser, dintre d'un, dos, tres anys.
Dos temporades.
Segur que tornarà a donar-los, però en aquest moment no
hi ha gent molt bona a la base, hi ha gent molt bona.
Sí, juvenil.
Sí, juvenil, i en el Barça bé, per exemple. Sí, l'Alinyà, està el defensa, que mai me'n recordo com es diu, el defensa de lateral dret, titular del Barcelona bé. Mai me'n recordo, mira, és un nom que no m'ha entrat mai. Però aquests són molt bons. Hi ha jugadors...
Sergio València.
Exacte, el València. El Sant Pere mateix. Clar. Vull dir, hi ha jugadors, encara el Sant Pere està fora de cedir, però hi ha jugadors molt bons, que poden donar el seu fruit.
Jo crec que és significatiu, amb això que comentàveu de Cruyff, que jo que sóc el més jovenet de la taula i que ni el vaig veure de jugador, ni l'he vist d'entrenador gairebé, perquè pràcticament els seus últims anys d'entrenador són en Catalunya i tampoc no es pot valorar molt.
No es pot valorar.
M'ha arribat a mi Cruyff com el que més. O sigui, a través de Guardiola sí que és veritat que és un reflex gairebé, si no perfecte, molt perfecte del que era Cruyff, però a través de moltes altres coses. El futbol... Quan es parla de futbol sempre apareix el nom de Cruyff, quan es parla d'identitat del Barça sempre apareix el nom de Cruyff, quan es parla inclús d'identitat de Catalunya sempre apareix el nom de Cruyff, i que m'hagi arribat a mi, que no l'he vist, i m'hagi arribat amb tanta força, és significatiu del que era Cruyff i del que era com a persona, com a futbolista, com a entrenador, com a tot.
És millor, va ser millor com a entrenador que com a futbolista. El futbolista Cruyff en el Barcelona va durar una temporada i mitja, escassa. En canvi, com a entrenador, va revolucionar... En aquell moment sí que va revolucionar la forma de jugar. Mentre ell va jugar al Barcelona, no va revolucionar res. Era ell, estava el Neskens, estava el Sotil, estava... En fi, hi havia jugadors molt bons. Però com a entrenador és quan ell va revolucionar la forma de pensar, la forma d'evolucionar en el joc del Barcelona. No com a futbolista. Com a futbolista prefereixo el Ronaldinho, mil vegades, com a futbolista en el Barcelona, eh?
Avui hem fet un canvi a la banqueta, en la direcció tècnica, sí. Substitueix Manel Delgado, Joan García.
L'especialista.
Ho dic perquè també ens pot donar la perspectiva de l'entrenador, que ho és.
De moment sí.
Per molts anys.
Joan, tu com a entrenador i com a home de futbol, que a més també sé que t'ha agradat llegir algunes biografies, algunes històries al voltant dels tècnics de futbol, parlant de Johan Cruyff, tu què n'has de dir?
Un referent i una persona avançada en el món del futbol, no? Hi ha frases d'ell que recordo, bé, les recordo perquè les he llegides, no l'he escoltat a ell, sí que havia vist, vaig gaudir del Dream Team, no? Però, per exemple, hi havia un jugador que es deia Manolo, l'Atlético Madrid, que es desmarcava molt bé a l'espai, i li va dir al Ferrer, què és el que millor fa Manolo? Diu, desmarcar-se. Diu, doncs no el marquis. O sigui, vull dir, els hi feia un joc de paraules i d'ironia i de metàfores que trencava el jugador, perquè el jugador en aquella època estava molt acostumat a que siguessin atletes. Me'n recordo, per exemple, dels anys 80-90, a Alemanya, quan veies els entrenaments, eren, pel que puc veure i llegir, eren una volta a les pistes d'atletisme, no? I aquí va arribar Cruyff, va començar ja amb el famós rondo, però no és un rondo com l'entenien abans, que era un quadrat, quatre i dos al mig, no, era rondo amb mobilitat, després jocs de posició i possessió de pilota.
O sigui, amb la pilota sempre present.
Sempre la pilota, i la pilota és l'eix principal. Cirulo també és un gran avançat i un gran innovador, i clar, s'ajuntaven dos homes molt interessants, que són aspecte tàctic i tècnic Cruyff, sumat a Paco Seirulo, que li donava al jugador una altra perspectiva. És a dir, si llegeixes bastant d'ell, de Seirulo, doncs tots els preparadors físics el tenen com a referent. Per exemple, el Guardiola no el va muscular, sinó el va fer més elèctric, no? Perquè Guardiola tenia un recorregut molt, molt curt, i llavors patia molt en els partits, i llavors Cruyff el va posicionar millor i el Cirulo el va preparar més perquè adaptés el seu joc al model de joc que volia fer el Barça, no? I després, clar, avui en dia quan veus el Guardiola que li donen aquests pals, no? Quan perd els partits, que és normal perquè sempre tothom vol competir i és resultadisme pur, però te n'adones que Guardiola ha begut de la filosofia del Cruyff.
Totalment.
I és un dels millors líders i deixebles que té, no? Perquè qui avui en dia és capaç de fer un 3-4-3 o 3-4-3, qui és capaç d'inventar com va inventar amb el Barça, perquè el Barça del Guardiola era una fàbrica constant d'experiments, però Guardiola no deia, vaig a jugar amb 8 migcampistes, no, ho treballava. Jo m'he llegit el llibre de Gerpep que ha fet Martí Perarnau, i explica com des del primer entrenament ja vol canviar la cultura alemanya. Clar, ell hereda un Bayern guanyador del triplet amb Henkes, i ell adapta la seva manera d'entendre i de veure el futbol a uns jugadors. Al primer entrenament el Rondus era un desastre. Què va fer? No, mister, queremos ir a correr. Doncs els va dir, vale, aneu a córrer. I van fer carrera continua mitja hora, i parla ahí d'efecto placebo. És a dir, tu el jugador, moltes vegades, a pretemporada, jo ho faig salvant les distàncies i tal, sí que me'ls emporto dos vegades a córrer per dir-los, que bé esteu físicament, però és una gran mentida. El més important físicament per preparar un equip, sota el meu punt de vista, que no sóc ningú, és que hi hagi la pilota, que circuli, i sobretot que en els treballs que facis, tant defensius com ofensius, plantegis el teu model de joc i el jugador repeteixi totes les situacions que faran un partit en un entrenament. I llavors Guardiola i Cruyff han canviat el món del futbol. I abans de Cruyff hi ha una persona, ara no em ve el nom al cap, que està a Santander,
sí, Laureano Ruiz.
Laureano Ruiz.
Ah, exacte. Bueno, va ser la base.
És la base de Barcelona.
Se'n parla poc.
No, és que és la base de Barcelona, eh? És la base del Barcelona.
Se n'ha parlat molt. Se'n parla poc perquè ara és gran, però se n'ha parlat molt.
Però vull dir que a vegades no, la gent jove com nosaltres.
No té el reconeixement, no té el reconeixement que tindria.
Això mateix, això.
Del que és la filosofia del Barça, o que és l'escola d'implantar la política de que des del petit al prebenjamí el primer equip juguin amb un mateix estil, així és Laureano
Ruiz. Sí, totalment d'acord.
Laureano Ruiz, i encara un altre home que també estava per ell, que estava als despatxos, però que era un visionari, que era un tal Oriol Tort, no sé
també,
si ho recordarà algú.
També. Bueno, és un sí. dels descobridors de molts jugadors del Barcelona.
I l'Oriol Tort
el primer, el Xavi,
era un home que veia aquí tres nanos que estaven jugant amb la pilota al carrer, i veia i deia, mira, aquest me l'enduc. I se l'enduia. I no fallava, tenia un percentatge d'encert brutal.
El Xavi i l'Iniesta són d'ell.
Sí, sí, molts, molts jugadors dels que han sortit.
Partit fan dos.
Clar, això és el que té mèrit. Ara, avui en dia, tots els directors esportius, la majoria, agafen el talonari, clar, anar a fitxar segons qui, i a més, es veu en el resultat que, tot i posar molts diners, no serveix per res, perquè el cas d'André Gómez, per exemple...
No, no, el Pogba, per dir alguna cosa.
Clar.
El Pogba. Tu ara te'n vas al Manchester United i si se'l poguessin treure de sobre, se'l traurien.
És que, clar, els entrenadors i els directors esportius... el recorregut que tenen, per exemple, Mourinho, en el seu Porto, eren jugadors desconeguts. Sí. Amb el Mónaco actual també són jugadors desconeguts. Sí, però jo crec que els entrenadors i els directors esportius entren en un cercle virtuós que primer comencen guanyant i després, si no segueix aquesta dinàmica guanyadora, fan apostes que no són valents, fan apostes que van amb diners per davant i a vegades no
tot. A lo que creuen segur. A lo que creuen segur.
Que després es veu que motivades no és...
Tu analitzes ara els últims 20 fitxatges, les dues últimes temporades... dels més cars i t'encadaries el millor amb un que hagi triomfat en l'equip que ha anat. Parlo dels Cuadrado, dels Pogba, de l'Ibrahimovic amb el Manchester, per exemple, no, amb el Paris Saint-Germain. Hi ha molts jugadors de que s'ha vist de que no corresponen a la idea que porta l'equip a on van, al tipus de joc que volen. Els capten perquè són molt bons en el seu equip d'origen, però quan el volen reciclar en el seu equip que van, no tenen puesto o no saben diluir aquell joc que tenen amb la ment.
Clar,
per mi el cas més flagrant és el Pogba.
Es va molt al fitxatge que pot fer la portera del Núñez.
Exacte,
no?
La portera del Núñez.
Assegurar
la mediatesa, el tipus mediàtic. Res més.
Parlant de fitxatges, ja n'hem parlat en aquesta tertúlia i vam veure si era un perfil Barça. Se'n parla últimament. Ahir jo vaig estar escoltant una tertúlia, parlant d'Isco. Isco té pendent la renovació amb el Real Madrid, però sembla que no té pressa. Li queda un any?
Sí, hasta el 18.
Li queda un any? Però ara els rumors comencen a agafar una miqueta més de volada i
bueno,
i no sé si el Barça serà el destí.
Jo no el veig en el Barcelona. No el veig en el Barcelona, primer perquè ha d'esperar un any i mig a vindre. Dintre un any i mig, qui en sabe qui entendrem, m'entens? Perquè jo tenc jugadors com l'Aleñá, que estàvem parlant abans, que són jugadors molt bons, que no fa falta que vingui l'Isco. L'Isco va tindre el seu moment. No va vindre pels motius que fossin, i en aquest moment ell té oferta, ha de tindre oferta sobretot d'Inglaterra, molt, 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 molt substancioses, que el Barcelona, per mi seria un error anar a pagar una brutalitat per aquest jugador, ara, i dintre d'un any i mig, ja hablarem.
A mi és una debilitat meva, o sigui, jo Isco és un dels jugadors fetitxe meus, que m'he mirat vídeos i més vídeos.
Tu jugues a la Play i jugues amb l'Isco a la teva alineació.
Sí, no jugo a la Play habitualment, però és un dels jugadors que a mi m'agrada molt. El que va és que em costa trobar-li un encaix en el Barça, perquè el Barça té un model molt clar, sí que és veritat que últimament està canviant, no? No el veig ni en una de les dues bandes, ni trauria cap dels tres de dalt, ni el veig com un interior per substituir, per exemple, Iniesta. És potser el perfil que sí que encaixaria més, però Isco és a nivell defensiu li costa... com per estar en un dels interiors del Barça.
Aquí està, aquí està el problema.
Ara el míster em dirà que no, però...
És que depèn del que vulgui jugar. Jo, és un molt bon jugador, però crec que és un jugador de 20 minuts per revolucionar un partit, per canviar dinàmica, per canviar el ritme del partit. Clar,
al
València, l'Emery no el va voler en el seu moment, no? Va anar al Màlaga i va triomfar, no? Però clar, és el que diem.
No és el mateix.
Claro, no és el mateix cabeza de León que cola de...
De ratón.
De ratón, no? Clar, és que és un jugador molt bo, sí. Tècnicament és molt bo, sap moure's molt bé, atrau molt bé als rivals, però caldria veure si la inversió que s'ha de fer correspon amb el rendiment que arribarà.
Exacte. O sigui, si ve aquí, els jugadors aquests, quan van amb un equip com el Barcelona, així, volen ser titulars. I aquí no pot ser això. I llavors aquesta és la primera mentalització que han de tindre.
Però ara en aquest moment no pot ser tutor, però jo sóc dels convençuts que si al moment que l'Isco fitxa pel Madrid fitxa pel Barça, l'Isco seria titular al Barça.
Sí, Però estem
parlant... Jo crec, és una opinió
sí, però,
que tinc.
Llavors no hagués vingut l'André més... Gómez, no hagués vingut l'Arda Durant...
Exacte, el Beck més un jugador...
Ah, per què vol el Barça ara aquest jugador?
No, que per res, jugador... ara per res.
No, ara no puc ser, però ara per aquell sí, sí. Era un jugador més de Barça que de Madrid.
Sí, 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 sí. Com parla d'això és perquè el Madrid se'l vol treure a sobre, perquè sí. No està rendint.
No, no.
No,
no, no és que, tampoc el deixen rendir. És el que dius tu. Ja. És el que dius tu. Dintre d'un equip que hi ha moltes figures, ell... queda en segon pla, en canvi se'n va a Màlaga o se'n va a Anglaterra, equips bons de l'Arsenal, i triomfarà. Sí, clar que triomfarà.
Que hem de fer la pregunta, per què no triomfen els migcampistes del Barça? Pues o perquè encara no s'ha trobat...
Perquè la pilota no surt, no passa pels migcampistes.
Exacte.
Ja. I, bueno, i tampoc s'ha d'interpretar molt bé el joc, perquè clar, estem, la gent està molt ben acostumada a Iniesta... Xavi, bueno, Busquets i aquest perfil ara, Rakitic. No,
si, tu vols, si tu vols jugar a l'estil Barça, a l'ADN Barça, necessites jugadors a l'ADN Barça. Quina és l'ADN Barça? L'entrada del mig camp és la fàbrica del mig, de tot això. Per tant, si la gent del mig camp no ha mamat a l'ADN Barça, com en aquest moment passa, perquè el Busquets l'ha mamat, però el Busquets ja té la seva edat, m'entens?
Però baixes un... baixes
un pal d'any.
Sí, sí, i arribes al Barça bé i dius, sí. Mare de Déu, senyor,
sí, però,
tot... jugadors fitxats veterans,
sí, sí.
Sense cap sentit, que l'objectiu del Barça és pujar a segona A, d'acord, molt sí. Bé, però el preu que s'està pagant és molt car, eh?
Sí, però és que el Barcelona, bé, si ha fitxat aquests jugadors que tu dius, per què és? Per pujar a l'A, no per tindre una base d'equip per pujar al primer equip, sinó simplement per pujar-lo de categoria. Perquè, esclar, nanos de 17, 18, 19 anyets es troben amb jugadors de 30 anys.
Per això, per exemple, el Villarreal B ho ha fet, ho han fet altres... L'Atlètic de Bilbao l'any passat va baixar, sí. Però va baixar amb la seva gent. Però d'aquells jugadors hi ha 6 o 7 que estan al primer equip. I d'aquells jugadors sí. Hi ha 4 o 5 cedits al Leganés sí. I és el que et dona. Tu els fabriques, els sí, dones sí, aquella no. Experiència i després retornen molt més fets.
Però
o sigui, el porter que té, el Kepa, sí. Bueno, ja està amb la selecció espanyola, vull dir... Quin és el projecte que té el Barça? Si tant es parla de planter, vull dir...
Però les exigències del Bilbao no són les exigències del Barcelona.
Ja, però tu també has de ser productor de jugadors.
Has d'arriesgar, has d'arriesgar.
Però jo insisteixo que les canteres són cícliques i sí. Ara el Barça no està en un bon
per
moment de cantera.
Per això t'he dit que dintre de dos temporades
estarà,
el Barça tindrà de cantera molt bona.
El Barça ha tingut un forat allà al sí. Mig de la cantera de jugadors que no han acabat de despuntar, que
I
no han acabat
per,
que
I per què no han despuntat? Perquè havia tanta qualitat en el primer equip que tu un jugador de 18, 19, 20 anys no el pots pujar al primer equip perquè no jugui. Tens que cedir-lo, com el Sant Pere, així, tens que cedir-lo perquè si no els mates.
Això és veritat, però has de jugar, i seguim amb el tema que has de jugar amb saber combinar quan li dones minuts a un xaval i quan el cedeixes i quan... I les oportunitats, és que no hi ha oportunitats.
Perquè no volen arriesgar.
Però Sandro, per exemple, no el veieu jugador Barça?
No.
Jo l'estic seguint al Màlaga.
No, no és el mateix.
Molt millor que el Càcer. Molt millor que el Càcer.
Molt millor que el Càcer.
Sí, però no és jugador per Barcelona.
Ei, a poc a poc, que si no ens entenem, eh?
No, és que no sigui, és un bon jugador, però el sistema del Barcelona no li val al Càcer.
L'altre dia, Munir.
Sí.
Hem de pagar 30 milions per Paco Alcácer tenint a
Munir
a casa, tenint a Sandro a casa.
No.
I després tens un jugador.
No.
Això és...
Falla tant l'un com l'altre, eh?
Sí, sí.
Hi ha un jugador que jo li diria al Robert Fernández, amb la meva modèstia, la meva humilitat, que pot fitxar un migcampista que és boníssim. Està al Villarreal i es diu Trigueros.
Sí,
aquest jugador, o sigui, aquest jugador, què estan esperant? Perquè anem a perdre el temps amb l'Isco.
La temporada actualment del Villarreal me n'aniria a la cantera i me l'enduria el 50% de la cantera del Villarreal me la portaria cap aquí, del Villarreal.
Sempre han treballat molt bé. Eh?
Sí. Treballa molt bé el Villarreal.
Sí, sí, sí.
El Villarreal, bueno, és un club al que jo hi tinc molta admiració a nivell de treball.
Senyors, últims minuts que dediquem als partits de classificació per al Mundial de l'any que ve, del 2018. Avui hi ha partit el Molinón. Espanya de Lopetegui s'enfronta a Israel, però tenim ja els resultats dels equips sud-americans. L'Argentina va guanyar amb gol de Messi 1-0 a Xile. El Brasil de Neymar va guanyar a domicili l'Uruguai 1-4.
Sí.
1-4. I
amb un bonic gol del Neymar.
Bueno, Neymar està que se surt, no?
Bueno, va fer un bon partit, no va ser l'estrella del partit, però va fer un gol que és un gol d'intel·ligència. de saber fer gols, no? De crack. Vull dir, una vaselina així s'ha de saber fer, s'ha de saber fer.
I després tenim a la Colòmbia de James, que va guanyar 1-0 a Bolívia.
El gol de Messi, no, el penalti no era penalti, comencem per aquí.
I l'Argentina...
Que pel, continua gris.
Pel que he llegit,
sí, l'Argentina continua
desdibuixada
gris.
I
sembla mentida amb els jugadors i la qualitat que tenen aquests jugadors.
Com
i
s'explica un problema, això? Com...
Des de fa molt temps, a més a més.
Fa molt temps que està així.
Una base de l'entrenador, perquè no pot ser...
Però n'han passat molts d'entrenadors.
Sí, i no, canviant,
no hi ha ningú que hagi tocat.
Però és que,
i no troba ningú la tecla.
Bueno, és que, esclar, tu agafes 8 jugadors que juguen a Europa, cada un amb un estil diferent, i en 10 dies... reconverteix-los amb una idea clara del que vols tu, és pràcticament impossible. O sigui, això es pot fer amb un mundial perquè tens un mes i mig abans de concentració, si no en 10 dies escassos tu no pots agafar 8 jugadors que juguen fora amb 4 o 5 jugadors que juguen a Argentina que juguen tots diferent. Ah, com els fas anar? Això no és un equip, clar, una si, cosa, no és un tennis,
si
és individual.
Els millors jugadors els tens a Europa.
Sí,
què has de fer,
però,
com a entrenador?
No, sí, ho entenc, però el que és clar, preparar un mundial és una cosa, preparar un partit de selecció classificatòria és una altra història molt diferent. Hi ha un entrenador aquí que crec que deu anar per aquests tiros també.
És complicat.
És molt complicat.
Bé, doncs aquest cap de setmana sofà i peli, perquè no hi ha futbol, a no ser que jugueu a la Play o us busqueu un partit dels històrics. Sí, no,
bueno,
no.
Per Espanya quan juga?
Avui, a 3 quarts de 9.
Avui
a 3 quarts de 9 per la primera de la televisió
partit
espanyola.
Trampa, eh? Partit trampa.
Sí. Bueno.
Molta contra Israel, partit trampa, ja m'explicaràs.
Que vagi de gust el cap de setmana. Gràcies.
Gràcies
i fins la setmana que ve.
Adéu-siau.